Herrera en COPE. COPE Menorca.
Estar informado.
I doncs el mateix, continua Herrera en COPE, es matí de Menorca, fins a les dues avui, perquè tenim bastantes coses que contar-vos. Tot d'una de la matxina, sabran quines pel·lícules poden veure aquest dia en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella. Després, en Paco Periamos atracarà l'actualitat esportiva, la passada, present i futura. I després tindrem una interessant xerrada amb en Joan Tous Malialles, coronell d'artilleria retirat, que ahir va presentar un llibre a Mo i avui el presenta Ciutadella en el cercle artístic Los Planos de Hugo Cesano Levantados en su visita a las Baleares en 1551. I a més de la tertúlia tindran la cançoneta d'en Ben Marquès. I dins la tertúlia, ja la part final, tindrem en Toni Fullana, que és el delegat diocesà de mitjans de comunicació i a la vegada responsable d'un taller de ràdio que es fa en el centre penitenciari de Menorca, la presó de Menorca, i que fa dos anys i enguany han presentat un programa de ràdio que han gravat entre els interns i enguany ha quedat en tercera posició en aquest concurs nacional. L'escoltarem a partir de la 1:32. Antoni Fullana mos acompanyarà uns minutets antes i mos contarà els intríngulis de tota aquesta feina que fan a la presó. Vinga, feim una pausa, tot una repassant titulars des d'Iere Menorca i anirem cap al cine.
Clínica Juaneda Mahón cuida de ti. Si eres deportista de competición o amateur, esta información te interesa. Nuevo servicio de pruebas de esfuerzo con la única cinta para correr homologada para este tipo de pruebas en Menorca, con una velocidad máxima de 25 km/h y análisis de ácido láctico, estudio de aptitud médico-deportiva y valoración funcional fisiológica por el doctor Fernando Salom. Cita previa en el 971-35-11-15. Comprueba tu buen estado de forma con este nuevo y pionero servicio de Clínica Juaneda Mahón y sigue disfrutando del deporte. Recuerda, 971-35-11-15.
Avui a la 1:30 i després del matí de Menorca, Alas de Libertad.
Esta es la radio del Centro Penitenciario de Menorca y su programa Alas de Libertad. La ràdio de los internos e internas de este centro.
Tercer premi del Concurso Nacional de Ràdio en Centros Penitenciarios. Un programa realitzat des del Centre Penitenciari de Menorca. Avui a la 1:30 a COPE Menorca.
El tema que hoy nos ocupa y nos preocupa es el cambio climático. Una amenaza para todos y donde todos tenemos la solución.
COPE Menorca.
Estar informado.
El diari Menorca destaca avui a la seva portada. Thomas Cook se llevó 6 millones de los hoteles días antes de quebrar. 5 anys de cultura a Sant Lluís amb 20.000 espectadors. Sexualitat sense tabús en el darrer llibre de Bell Olid. Listos para la gran cita del caballo de raza española. Sant Lluís irá hasta el final para no tener que pagar por el aquapark. Mahó tramita 100 peticiones para no pagar la plusvalía por devaluación. Oleada de robos con fuerza en locales de Ciutadella. Herido grave con una sierra radial cuando cortaba leña en un chalé. Sant Lluís, de estreno, la localidad inaugura sus nuevas pistas que acogerán el World Padel Tour. Y en mes esports, Mahó concede la medalla de oro a la Unión y el SAMI infantil, un equipo con mucha presencia femenina. Eso es lo que destaca esa seva portada al diari Menorca. I el setmanari Liris, Informació i Cultura de Ciutadella, destaca esa seva portada. El Teatre d'Esborn s'inaugura el dia 20 de març. Sant Miquel, 100 anys, inventari d'arbres i crisi climàtica. És el que destaca a la seva portada. I en quant a la previsió meteorològica, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, avui tindrem el cel poc anivolat o despejat, temperatures en lleuger ascens, vents del sud i suroest en general fluixets. Les temperatures màximes 27 graus a Mo i 28 a Ciutadella, mínimes de 18 a Mo i de 9 a Ciutadella, i no tenim avís de cap fenomen meteorològic advers per les properes hores a la nostra illa. ¿Dónde vas tan contenta?
Pues a cuidarme, a desconectar y a hacer salud en el Club Gimnàstic Ciutadella.
Ya veo, vas a tope.
Ya lo creo, voy encantada. dotada, unas instalaciones de ensueño, unos profesionales extraordinarios que además te hacen sentir como en casa, un ambiente genial.
Vaya, vaya.
Sí, sí, y además el Club Gymnastic Ciutadella tiene un montón de actividades dirigidas con una flexibilidad de horarios que no la tiene nadie.
¿Y eso?
Pues sí, si quiero ir a las 6:30 de la mañana o a las 4 de la tarde cualquier día de la semana, pues voy cuando quiero y todo en una sola cuota que, por cierto, es espectacular.
Me convenciste.
Pues Ana, ya puedes venir conmigo, que está justo aquí al lado, en el mismo centro de Ciutadella.
Club Gymnastic Ciutadella, tu club de toda la vida.
COPE Menorca i CaixaBank convoquen el quart Premi Cooperació a la tasca altruista dels qui treballen pels qui estan en risc d'exclusió social. Divendres 4 d'octubre a les 19 hores, acte d'entrega del Premi Cooperació 2019 a l'Ajuntament de Ferreries. Organitza COPE Menorca amb el suport de CaixaBank. Col·laboren Autoritat Portuària de Balears, Port de Mó, Ajuntament de Ferreries i Consell Insular de Menorca, 25 anys Menorca Reserva de Biosfera i Menorca Talaiot.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Com cada setmana, molt interessant per les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes de Canal Salat, de Ciutadella. Jaume Baiàs, molt bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, entrem en una pel·lícula nova que molts d'una certa edat m'ho sona, perquè a la televisió durant molt d'anys va ser una sèrie mítica.
Sí, exactament. Hi ha una gran expectació per veure aquesta pel·lícula i, com bé dius, està basada en la famosíssima sèrie anglesa del mateix nom, Abbey Road. Perdó, Downton Abbey. Abbey Road.
Amb els Beatles.
Sí. Aquesta pel·lícula i la sèrie estan protagonitzades per la família Crowley i tot el seu personal en el seu servei. La sèrie ja va reflexar magistralment la idiosincràsia especial de l'aristocràcia anglesa i també del personal en el seu servei, que formava tota una classe social a part dins la societat anglesa. Tant la sèrie com la pel·lícula estan ambientades en els anys 20 del segle anterior i ara, en aquest moment, la pel·lícula, ja que dic que és una, seria un capítol a part, que no té, vull dir, si qui no ha vist la sèrie pot veure tranquil·lament la pel·lícula, està basada en la visita dels reis d'Anglaterra a la casa, a la gran mansió de Downton, d'aquí ve el nom de Downton Abbey. S'anuncia la visita dels reis i sota es valsa totalment la vida apassible de la gent que hi habita aquella gran mansió i també del servei que es veu amenaçat per la servidumbre del rei. Hi haurà tota una sèrie de rivalitats. Els protagonistes són els mateixos de la sèrie, estan encapçalats per Hugh Bonneville, que dona vida a l'aristòcrata Crowley, la seva dona Mitchell Doherty, i jo destacaria una magistral, Maggie Smith, que és la matriarca del clan i que, bueno, només per veure la seva actuació val la pena veure aquesta pel·lícula.
Aquesta pel·lícula compta amb la garantia de totes aquelles pel·lícules angloses que ser anglos, no?
Sí, sí, ja la sèrie ja ho demostrava i en la pel·lícula està tan ben feta, s'ha posat en escena, clàssica, és perfecta i sobretot és que l'actuació dels actors i actrius, tant protagonistes com secundaris, donen tota una lliçó.
Soy el mayordomo del rey. Nos hemos adelantado a la llegada de sus majestades.
El mayordomo real es aterrador.
¡Oh! Échense a un lado.
Soy el chef de sus majestades.
¡Quiero aceite de oliva ya!
Lo que quieres es un sopapo, ya.
Vida, una pel·lícula a la vegada sèrie, però a la vegada és una comèdia. Aquesta és una comèdia en classe. Eh?
Sí,
molt,
sí.
Perfecte. Vinga, i seguim amb pel·lícules, aquesta ja la setmana passada, Ad Astra, cap a les estrelles.
No? Ad Astra. Jo diria que és una pel·lícula de ciència-ficció, una gran pel·lícula, no és la típica pel·lícula de ciència-ficció que hi ha extraterrestres i que tots ja sabem les històries de que de per salvar el món s'han d'enfrontar coses estranyes i tal. És una pel·lícula, tot i que és de ciència-ficció, que contínuament ens dona la impressió de que tot pot passar. Tant les naus especials són les que hem vist a la tele que van fins a Lluna o van en òrbita cap a Marte. Dona sensació de realitat i de que és possible viure aquest món. els protagonistes amb Brad Pitt, un gran Brad Pitt, que sembla que ha tornat en els seus millors temps, després d'ir a saber una vez en Hollywood, ara a Tastres és protagonista absolut i fa una gran actuació, acompanyat per Tommy Lee Jones i en Donald Sutherland, que ara li han donat un premi a Sant Sebastià, cert? I bueno, en Brad Pitt dona vida al protagonista, que és un astronauta que té la missió d'anar a Neptú a cercar el seu pare, que fa 30 anys que va desaparèixer, amb una altra missió també dirigida a Neptú. En el seu camí trobarà multitud d'obstacles i es donarà compte de que la humanitat s'autodestrueix per trobar coses que potser no són possibles. Una pel·lícula amb molta sensibilitat i amb molt de realisme.
Me preocupas mucho. Te quiero.
Vamos a comenzar su examen psicológico. Describa lo mejor que pueda su estado mental y emocional actual.
Me siento bien. Listo para dar lo mejor de mí en este trabajo.
Aquestes pel·lícules de ciència-ficció que cobren el milagre de que les comunicacions entre la Terra i els altres planetes siguin instantànies, cosa que en realitat no és així perquè hi ha un desfase de temps bastant important. Sí. El cine és pel·lícula.
Ens hi hem de perdonar.
Ens hi hem de perdonar. A dos metres de ti, és la darrera pel·lícula que comentàvem i que ja la donàvem la setmana passada.
Ja la donàvem i té un gran èxit, sobretot amb el públic més adolescent, públic juvenil. Es tracta d'una pel·lícula molt sensible, molt sentimental, i tracta de dos adolescents que es troben a un hospital, tots dos tenen malalties irreversibles i es van fent amics i a poc s'enamoren. Tot i sabre que la seva malaltia és irreversible i que no es duran al món, però volen aprofitar els moments aquests que poden conviure junts.
Nos salvará la vida, Estela. Respiramos aire prestado.
No, me niego a pensar eso. ¿Puedo ver tu protocolo? ¿Qué es esto? No te aguanto. Baby,
les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes des que l'Ensalat de Ciutadella s'estrena de Downtown Abbey i veurem encara A Tastra i A Dos Metros de Ti. Aquesta setmana no tenim òperes ni espectacles musicals, però passar altra setmana, dia 8 i dia 9, ja podrem avançar el que veurem que és ben interessant.
Exactament, tindrem una setmana molt completa. Dia 8 hi haurà en directe Don Giovanni, de Mozart, i dia 9 hi haurà la retransmissió del gran concert de Metallica, juntament en la simfònica, ara no recordo si és de Boston,
una gran
orquestra dels Estats Units.
Que en aquest concert supos que vindrà un tipus de gent que no és habitual a veure les òperes, però que li agrada la música rock, i ara aquesta música de fosc escoltant, que és de Metallica, no és de les més rockera ni més heavy que tenen, però és a vegades les més conegudes. No?
Molt bé.
Les entrades a la venda ja?
Estan a la venda, ja que dic que de Metallica hi ha una
gran expectació.
Una gran expectació, ja hi ha bastantes entrades venudes.
Molt bé. Idò, vinga, en xerrarem ja la setmana que ve quan deixa que més aporta. Gràcies, de moment, Jaume. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
¿Has venido a cenar, mamá? Será un buffet.
No me he cambiado.
Solo debes quitarte el sombrero.
Lo dices como si fuera fácil.
Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre.
El correo acaba de llegar, milord.
¡Cielos!
¿Qué ocurre?
El rey y la reina se hospedarán aquí.
¿Qué? Lo que faltaba.
¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena? ¡Me estoy mareando!
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Jo sóc aquella que passa un diumenge llegint tranquil·lament a casa. Però també sóc aquella que agafa la motxilla i condueix fins que perd la ciutat de vista. I per a cadascun dels meus llocs hi ha un Esmo.
Emporta't dues ulleres Esmo graduades amb antireflectant per 99 euros. Només pot ser Esmo, només a multiòptiques.
A Maó, Ses Moreres 25. A Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça Pins 6.
COPE Menorca.
89.6 FM.
Com cada divendres, aquí a la COPE, en el matí de Menorca, temps ara per als esports, som en Paco Perea. Paco, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, per xerrar d'activitats que s'han celebrat i altres que et celebraran, xerrarem de l'acte que va tenir lloc a Mó, a l'Esport Imonès, que va presentar les plantilles per aquesta temporada i també la celebració dels 45 anys de la seva fundació, de la presència menorquina en el futbol de secs, que ha aconseguit darrerament importants triomfs, i també repassarem el que hi ha previst per aquest cap de setmana. Paco, endavant, i no vola.
Hola, bon dia. Pues sí, l'Sporting de Mahón, l'Sporting Mahonès, segons les circumstàncies i les fetges, però bueno, al final, l'Sporting dissabte passat va presentar les plantilles d'aquesta temporada 19-20, i a més, el mateix acte va aprofitar també per celebrar el 45 aniversari de la fundació de l'Sporting Mahonès, que va sortir de la fusió entre el Menorca i l'Unió. Va presidir l'acte del president propi de l'entitat, conjuntament amb representants de l'Ajuntament, de la Federació i també convidats de l'Associació Històrica de Futbol. Molta gent de les grades, una bona sincronització amb l'acte i allà també vam poder tenir en compte dos himnes que té editats, un l'antic i l'altre l'actual, que en moments determinats de l'acte també van ser corejats pel propi públic assistent. La desfilada de les plantilles va començar en l'escoleta, molt de participants joves, molt d'il·lusió, seguint totes les categories, benjamí, alevín, infantil, juvenils, fins a arribar a la regional per part masculina i a l'autonòmica per part femenina. Després va venir unes paraules del president del club, conjuntament amb un afegit per part del coordinador i coordinadora, en Joan Villalonga i Irene Olives, que van fer aquesta primera part de l'acte en el qual l'escaló familiar dels pares que estan i familiars que estan a Sagrada pot saber palpant amb els al·lots en l'alegria de començar aquesta nova temporada. La segona part era una part més històrica, més de reconeixement, més d'homenatge a la primera plantilla que va tenir el club l'any 74-75. Plantilla que va guanyar les tres competicions que va disputar, el torneig de tardor, la Lliga Menorca, i va després ser segon classificat a la fase d'ascens balear, que li va permetre després jugar un eliminatori d'ascens amb el Huesca, l'equip que li va guanyar amb el global per un mínim gol, 5-4, a favor de l'equip aragonès. Per tant, i en aquell temps aquesta plantilla l'estava comandant a la part tècnica en Agustí Faura. Des de la desfilada de jugadors, els quals noms emblemàtics com Massanet, Galmés, Ustolibes, Torrecel i molts altres, però pues, van passar un a un i va ser també el torn després dels representants d'alguns que ja, per desgràcia, ja no estan amb nosaltres. La vida els hi ha truncat estar en aquest món i, per tant, familiars d'en Finestres, d'en Millán, d'en Melgar, d'en Xitxa, d'en De Pables també van passar per allà. Tots van rebre el seu reconeixement de part del club amb motiu d'aquesta celebració i també els delegats com en Benavente, en Escurro, com en Plat, en Naro i altres, que també ells, els seus familiars en aquest cas, van tenir la part de reconeixement públic del club i de tota la gent que està assegrada d'aquests 45 anys que ells van ser els protagonistes. Va ser unes paraules del president, en les quals li va correspondre unes paraules a Antoni Massanet, capità de l'equip, que va donar les gràcies per aquest acte que s'havia organitzat. També hi va haver una altra part dins del mateix acte, que era donar un reconeixement al primer president i als 10 primers socis. El president no va estar present, però sí un representant familiar i dels socis, sí, que la majoria van poder estar present, i allà des del doctor Cardona, en Ricardo Borràs, Matthew Rotters i tots els altres d'aquell temps van passar a recollir el seu reconeixement amb motiu d'aquesta Feminis. Va ser un acte guapo en tots els aspectes, un acte sentit i familiar en el qual pues, tota la gent que anava per un acte bé de presentació de plantilles o bé com a aficionat el volia poder disfrutar d'aquest matí que es va fer en el camp allà de Mó, que en devia un taufa. Passarem a un altre tema, el tema del futbol de secs. Hi ha dos anys, l'Associació Històrica de Futbol va tenir un reconeixement amb un menorquí que, per les circumstàncies de la vida, va perdre la vista. Que el menorquí se'n va anar a viure a Madrid, es va recuperar, estava fent tota una sèrie de feines dins el tema de la 11, i allà va seguir la pràctica del futbol. Futbol que aquí, quan estava en visió, pues estava fent el camp del Menorca, i allà va ser. Des d'allà va participar l'any passat ja en el Mundial, havia participat, no sé, no s'altre, havia participat al Campionat d'Espanya, i ara, aquest darrer mes, ha participat a Itàlia en el Campionat d'Europa. Que el Campionat d'Europa, que és la selecció espanyola, en la qual és un dels integrants d'ells, dels més joves, però va aconseguir guanyar el títol i també aconseguir plaça per anar als Paralímpics de Tòquio. Nosaltres des d'aquí pues, felicitem en Miqui Sánchez López, com tothom coneix com a Miqui, pues, per aquest èxit, i esperem que la llista oficial que donin per a l'Olimpiada de Tòquio ell també estigui inclòs i d'aquesta manera puguem tenir un representant d'aquesta disciplina dins una Olimpiada, en aquest cas per la cima de gent que té alguna disminució. I per ja acabar aquest repàs de setmana, podem dir també que aquest dia s'han anat fent els escrutinis per part de tots els votants en la fase inicial dels Premis Històrics de Futbol de temporada 18-19, i ara serà la pròxima setmana que la Junta Directiva convocarà l'assemblea perquè després els finalistes, tres de cada grup, pot siguin els que siguin elegits per després el dia de la trobada històrica per fer l'entrega dels premis. I ja passava un poc a l'actualitat. L'actualitat molt marca que la setmana passada hi va haver un dia important, un dia gran per la part del futbol de tot Menorca, que va ser el gran partit que va fer el Castell entre l'Atlètic de Villacalos i el Futbol Club Barcelona. Gent del municipal a tope, gran ambient, van concloure més de 1.000 persones que van estar presents, i tant aficionats propis del futbol en general i del propi club, conjuntament que també penyista del Barça, van donar un bon colorido en aquesta matinal. Matinal que es va desenvolupar amb un resultat favorable a l'equip, que en principi era previsió que s'endugués aquesta participació, i és el Barça. Per tant, en principi ja tenim 0-3 en el registre, però una gran festa que és important en aquesta jornada. Aquesta setmana el Salati Villacalos té un altre compromís fort, un compromís amb que va ser l'any passat campió del grup Boquet, el Real Saragossa, i ell s'enfrontarà, que enguany precisament també el Real Saragossa du 3 de 3 partits victòries, per tant serà un partit difícil, però esperem que la lluita que està mostrant Salati Villacalos sigui, diguem, una base important per poder treure alguna cosa positiva de les terres manyes. I passant ja a una categoria més inferior, la Lliga Balear Juvenil, la setmana passada els dos equips van tenir la seva quarta jornada. L'Unió de Palma va rebre el Menorca, victòria per 0-1 per l'equip menorquí, i per tant ell se classifica conjuntament amb altres empatats a 3 punts del líder, que és la Penya Raval. Aquesta setmana el Menorca rebrà el San Francisco B, Amó, que serà diumenge que és per les 5, i aquest equip, el San Francisco B, és el penúltim de la divisió. Esperem que pugui seguir sumant els 3 punts i d'aquesta manera estar dins la zona alta de la classificació. Per l'altra banda, la Lior també aquesta setmana va jugar aquí a Los Pinos. El resultat va ser empat a 0, un resultat ja habitual, que és el gran problema que té la Lior, que de moment no hi ha sort davant porteria. Des 4 jornades encara no ha pogut marcar cap gol, i el 0-0 pues, li du sumar un punt, que també és important i que s'ha classificat en el nombre 16 de la classificació. Aquesta setmana viatja a Palma, a la ciutat de Palma, i que verdaderament que és un dels equips que també en aquest moment està en una zona alta, en el segon en grup aquest de segons classificats, i serà dissabte de matí a les 11:30 quan es disputarà aquest partit. Per part del futbol femení, tenim que s'ha acabat la primera fase d'aquesta Copa Federació. Copa Federació dividida en 4 grups. En el grup 3 hi havia el Sami que va empatar 2-2, que demostra que va millorant les seves classificacions i puntuacions, va quedar segon del grup, no va poder classificar per la fase final, i sí que ho va fer va ser l'Sporting, que va anar a guanyar 0-6 al Gaia, i per tant se va classificar líder del grup i jugarà les semifinals corresponents. L'Sporting ho farà aquesta setmana aquí a Menorca davant el Son Sardina Atlètic, diumenge a les 4 de vespre, i la preliminatòria en la qual hi ha dos equips mallorquins és l'Alaró Atlètic Balears. Passam a la lliga més pròxima, la lliga regional menorquina, en la qual ja duim les tres jornades disputades, i aquestes tres jornades disputades ja ens donen un poc el perfil de per on poden anar la participació a la fase final d'aquesta competició de Copa. En el grup 1, Penya Ciutadella 1, Sporting 3, Atlètic Ciutadella 0, Sami 3, Alaior 5, Menorca 2. Alaior i Sami són els dos primers classificats en 7 punts, la Penya i l'Sporting en duen 3, i però l'Sporting hem de tenir en compte que duen dos partits menys perquè han de ser pendents de disputar. I el Menorca i la Ciutadella encara estan sense puntuar. Aquesta setmana tindrem un Alaior Sporting, partit important per saber exactament quin dels dos tira per endavant, encara que és el darrer partit de primera volta, però ja serà important per veure un poc com se col·loquen. El Sami rep a la Penya i el Menorca rep el Salat Ciutadella. Aquest Menorca de la Ciutadella és un equip entre dos colistes que hi ha en aquesta competició. I passant en el grup 2, tenim la Unió, que va empatar 0-0 amb el Ferreria, Sant Caldes, i el Mercadal, que guanyà 3-1 amb el Sant Lluís. Descansava en aquest grup segon el mitjà. La classificació està encapçalada per Mercadal, 7 punts, Migjorn 6, Unió 2, Ferreries 1 i Sant Lluís 0. Tant el Migjorn, l'Unió, com el Sant Lluís ja han fet la jornada de descans i, per tant, ells tindran un partit menys que faran moltes altres. De la quarta jornada, d'aquest cap de setmana, hi ha un Sant Lluís Udemaón, dissabte a les 6, i dissabte a les 5 hi ha un Migjorn Mercadal. Aquest serà un partit clau per saber exactament a veure quin dels dos equips, primer i segon, quin se'n va encaramant els primers puestos. I com a novedat de competició aquesta setmana, hi ha l'entrada dels cadets. La Lliga Cadet comença, juguen una fase inicial de classificació, són 15 equips, per tant són 14 partits que faran cada un d'ells, i això ens dona que en aquest moment els 15 equips queden distribuïts de la següent manera. Dos equips del Castell, un de Sant Lluís, tres de Mó, dos de Ló, un de Mercadal, un de Ferreries i cinc de Ciutadella. Per tots ells, de totes les competicions, Divisió d'Honor, Futbol Juvenil Regional i aquests cadets que aquesta vegada s'incorporen, sort i ventura, i que disfrutin d'aquest cap de setmana.
Molt bé, gràcies, Paco. Bon dia. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
10 anys de mostra de cuina menorquina. Del 20 al 29 de setembre, vine a Xalamb el nostre menjar. I amb un menú mostra per 20 euros o un menú gastronòmic a un preu d'entre 25 i 65. Entra a mostradecuinamenorquina.com, consulta els menús i tria entre els 29 restaurants participants. 10 anys de mostra de cuina menorquina.
COPE Menorca.
89.6 FM.
Y continúa la COPE, es Matí de Menorca, continúa la mañana en Menorca, aquí en COPE, y hablamos de un libro que se presentó ayer por la tarde en Can Oliver, en Mahón, y que esta tarde lo hará en Ciutadella a partir de las 8 de la tarde en el Cercle Artístic de Ciutadella, a cargo del coronel de artillería ya retirado, Juan Tous Melià, que presentará el libro Los planos de Hugo Cesano levantados en su visita a las Baleares en 1551. Juan Tous Melià, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ayer me imagino que bien la presentación en Mahón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Hice más hincapié en la ciudad de Mahón y hoy haré más hincapié en
Ciutadella. Muy bien. Sí. ¿Quién era Hugo Cesano?
Pues era un militar italiano al servicio de Carlos V, que a través de su... de uno de los jefes italianos, de Fernando Gonzaga, el Carlos V le pidió que mandara un ingeniero para que estudiara las fortificaciones de Baleares. Y en ese momento no tenía ningún ingeniero y mandó a un militar que tenía conocimientos técnicos y se presentó aquí a finales de 1550-1551 para estudiar primero Ciutat de Palma, ciudad de Mallorca, y después se trasladó a Ciutadella y después a Mahón, y emitió su informe. Con tan mala suerte que al ir a presentar los trabajos al emperador, falleció. Y entonces no debieron llegar los planos, y si llegaron, no aparecen en los archivos españoles.
¿Y entonces dónde encontramos estos planos? ¿Dónde se quedaron?
Pues seguramente debió mandar copia a su mentor, a Fernando Gonzaga, a Italia, que en ese momento debía encontrarse por Milán, y debieron archivarse hasta que un poco después, bien Carlos V, bien su hijo Felipe II, debieron encargar a un buen dibujante que hiciera un atlas con toda la cartografía de los países europeos que donde ellos reinaban, ¿no? Uh-huh. Y resulta que ese atlas era solo de Italia, Francia, Hungría, el reino de Hungría de entonces, y Flandes. Y no aparece en el título nada relativo ni a España ni a las Islas Baleares. Pero estaban esos planos en ese atlas, que se compone de 154 planos de ciudades fortificadas de ese tiempo, entre 1550 y final 1590 aproximadamente.
¿Y qué particularidades tenían en aquellos tiempos las fortificaciones, las murallas, tanto de Moho como de Ciutadella?
Sí, las murallas durante muchos siglos era un secreto de Estado, porque si se conseguía batir la muralla desde algún punto del exterior, se podía conquistar la plaza. Entonces, en ese momento, la fecha es clave, 1551, ya ha habido el ataque de Barbarroja, 1535, ¿no? Uh-huh. Y todavía no se ha producido el ataque de Piali a Ciutadella, 1558, el que se produjo el 9 de julio, día que se llama Día de Desgracia.
Sí.
Entonces, en ese momento las murallas no se habían cambiado, no se habían modernizado, eran murallas medievales. Es decir, después de que se incorporan las Baleares a la Corona de Aragón, es cuando se construyen esas nuevas murallas medievales, aproximadamente principios del siglo XIV, 1300 y poco, tanto la de Mahón como la de Ciutadella.
Muy bien.
Entonces, lo importante para mí es que no había ningún dibujo, ningún diseño de murallas medievales, ni de Mahón ni de Ciutadella. Eran todos posteriores, del siglo XVIII, uh-huh. Es decir, de 200 años después, que se reproducen en parte más la Ciutadella y menos la de Mahón, porque Mahón pierde importancia estratégica la ciudad y gana el entorno, porque se construye el famoso castillo de San Felipe, uh-huh. Que impide la entrada al puerto de cualquier buque extranjero.
Sí, sí, sí. Entonces, los planos de la muralla de Ciutadella son tal cual eran antes de su destrucción, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Y con pequeñas modificaciones propuestas por Cesano, después de estudiar el ataque de Mahón por Barbarroja, entonces decidió construir unos pequeños baluartes en Ciutadella que parece que están representados en el plano. Pero ahí figuran en las puertas. No hay baluartes renacentistas, porque eso se produce después del ataque, se decide reforzar la muralla de Ciutadella.
Una lástima que no nos quede nada hoy en día, o casi nada de las murallas, ¿eh? O es ley de vida, o esto pasa en todas partes, que las ciudades se van renovando y van quitando cosas antiguas.
No, precisamente en las Baleares, en el libro se estudian cuatro ciudades: Ciutat de Palma, Ciutadella, Mahó y Ibiza. Resulta que cada una ha ido por un camino distinto. Mahón, la muralla medieval, se conserva, pero está escondida dentro de las viviendas actuales. Uh-huh. En las huertas y en la parte posterior de las fachadas, porque hay, como ya no se utilizaba, porque se utilizaba San Felipe, pues ahí han quedado y ha salido a la luz la puerta de San Roque, que sí está muy cuidada y muy restaurada, pero hay otras zonas que no se ven. Incluso había un foso que ya no se conserva, pero que si se excava en la plaza, en la donde está el Ayuntamiento de Mahón, se podía ver parte de ese foso. Y en cuanto a la Ciutadella, la desgracia fue que vino aquí destinado un canonge, Camilo Mojón, que no creo que fuera muy amigo del obispo, pero que era revolucionario. Yeah. Entonces, cuando llegó el periodo revolucionario del año 60, del 1868, él se subió al ayuntamiento, al balcón del ayuntamiento, que entonces estaba donde ahora está el concejal, pero que era una vivienda de planta baja, y en el balcón no proclamó la República, pero sí proclamó el Estado Revolucionario y decidió que lo primero que iba a hacer es derribar las murallas y suprimir la fiesta de San Juan en las condiciones que estaba los estamentos sociales, ¿no? Ese señor, Isidro Pedrí, de Payana, no sé si Isidro Payana existe todavía.
Sí, hombre, ya lo creo que existe.
Porque en mi juventud, en mi infancia, yo viví 5 años en Ciutadella.
Sí.
Y entonces pude vivir toda esta parte de la fiesta y de lo que se vivía entonces, ¿no? Estoy hablando del año 1945 a 1950.
Yeah.
A ver, estábamos con la muralla. A ver, pregunte, a ver.
Me estaba contando que bueno, que este cura revolucionario decidió tirar las murallas y suprimir las fiestas. Por suerte, las fiestas no las suprimió.
No, sí, me he dado un paseo por Ciutadella y he visto que todavía existe el letrero que él mandó poner, prácticamente, que es el de la Plaza de la Libertad, donde está la pesquería.
Sí.
Allí todavía queda el letrero y el derribo de las puertas, el derribo de la puerta de Mahón, que se hizo en octubre de ese año. Y la Truch.
Esas
dos puertas las derribó y después ya al año siguiente ya se hizo un convenio con entonces el Ministerio de la Guerra para intentar derribar el resto. O sea, primero lo que había que hacer era legalizar, es decir, que el Ministerio de la Guerra tenía que entregar las murallas a la ciudad. O mejor dicho, primero al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda entregar las murallas a la ciudad. Entonces, esto se prolongó, después se hizo, tuvo que hacerse un plan de urbanización de lo que cuando yo era niño llamamos, creo que todavía se llama así, ser contramurada.
Sí, aquí estamos nosotros.
Que es donde estaba la muralla digamos, renacentista, y fueron derribando poco a poco. Y lo último que se derribó fue donde está ahora el colegio al lado del ayuntamiento.
Joan Valéjam. Sí. Interesantísimo. Y,
bueno, me quedaba decir que esa muralla renacentista que se construyó después del ataque de Piali se diseñó en 1608 y se puso en marcha la construcción en 1618 y se terminó en 1702. De esa muralla no queda ni rastro, salvo esa muralla que está dando al mar.
Ya. Y en algunas tiendas de esa contramurada todavía se ve debajo de un cristal que han puesto algún resto de la muralla. Es interesantísimo lo que nos está contando el coronel Juan Tous Melià, que esta tarde, a partir de las 8, va a presentar este libro, Los planos de Hugo Cesano, levantados en su visita a las Baleares en 1551 en el Cercle Artístic a partir de las 20 horas. Joan Tous, gracias por acompañarnos y nada, recomendar que la gente venga porque es súper interesante lo que puede contar usted esta tarde.
Gracias a usted.
Buenos días.